Municipal de Transport Adaptat de l'Ajuntament de Castelló, la Federació Provincial de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica de Castelló, COCENFE. Així ho ha explicat l'edil, que ha destacat la importància d'aquest contracte pel qual l'Ajuntament de Castelló invertirà prop d'1,2 milions fins a 2021 per la prestació d'aquest servei, una quantitat en uns 200.000 euros superior a l'últim acord que va subscriure el Partit Popular en el govern municipal de Castelló. López ha subratllat que l'esforç inversor evidencia el compromís de l'actual equip de govern per tal d'oferir un millor servei a la ciutadania. El conveni, la durada prevista del mateix és de 24 mesos i abasta el període comprès entre el 15 de maig de 2019 i el 14 de maig de 2021, amb possibilitat de dues pròrrogues d'un any cadascuna. I anem ara a Cava Nules, que albergarà per primera vegada diferents accions formatives del Programa Integral de Qualificació i Ocupació de la Cambra de Comerç de Castelló. Es tracta, segons la regidora de Polítiques d'Ocupació de Nules, Rosa Ventura, d'uns itineraris formatius que van adreçats a joves desocupats inscrits en el Programa de Garantia Juvenil i que s'impartiran per primera vegada a Nules, de forma que els joves participants no hauran de desplaçar-se a Castelló. La setmana passada, el personal de la Cambra de Comerç va fer una xerrada informativa per a conèixer l'interès dels joves de la localitat en formar part de la iniciativa i de moment han mostrat el seu interès un total de 14 joves desocupats. Aquesta formació, diu la regidora Ventura, els permetrà la seva inserció en el món laboral. I ens anem ara a Cavalmassora, que ha donat a conèixer el Pla Director d'Instal·lacions Esportives, un document que recull les inversions en matèria de millora dels espais ja existents i de construcció de nous. En total, les inversions reflectides en aquest pla s'endicen a 13 milions d'euros i representen una resposta a les necessitats d'un municipi en creixement en el qual l'esport és base fonamental, a més de la consolidació de les activitats físiques com a motor de cohesió social, segons ha explicat el regidor d'Esports d'Almassora, Xavier Trenco. Així doncs, l'anàlisi elaborada per la regidoria d'Esports en col·laboració amb un estudi d'arquitectura inclou una quinzena d'actuacions, les quals seran dividides en dues fases segons la prioritat d'execució. En uns anys, el municipi haurà gastat i haurà guanyat 10.792 metres quadrats de superfície esportiva i disposarà de més de 40.000 metres quadrats de pistes exteriors i cobertes. I parlem ara de les alqueries, que ha organitzat la segona edició de la Ruta del Comerç, en la qual participen 21 establiments de la localitat amb diverses ofertes durant el mes de febrer. Els clients que consumisquen almenys 4 de les ofertes i segellen la seva targeta de participació podran accedir al sorteig de 12 vals de compra valorats en 1.000 euros. La regidora de Comerç de les alqueries, Lorena Maure, explica que s'ha augmentat el nombre de vals degut a la bona participació de la edició passada, la primera, i a premiar el consum en els comerços del municipi, ja que l'objectiu de la campanya és promocionar i dinamitzar el comerç local front a les grans superfícies d'altres poblacions. En finalitzar aquesta ruta, sortejarà un val de 300 euros, altre de 200, dos més de 100 euros, quatre de 50 i altres quatre de 25. Els guanyadors podran canviar els seus vals de compra en un únic comerç o professional que hagi participat en la ruta fins al 30 de juny. I ens quedem a la localitat Vila-real. Inicia aquest diumenge un programa pilot d'intercanvis gastronòmics i culturals amb municipis de la província, amb el qual pretén facilitar als vila-realencs l'accés a esdeveniments, productes i activitats culturals de poblacions castellonenques, al temps que establir contactes per atraure visitants d'aquestes localitats a Vila-real. El programa arranca amb una eixida a la Festa de la Carxofa de Benicarló, municipi del Baix Maestrat, que celebra aquest cap de setmana la Festa Gran. Per afavorir el coneixement d'aquesta fira i de la carxofa de Benicarló, producte amb denominació d'origen protegida, l'Ajuntament, a través de la Regidoria de Relacions Institucionals i l'empresa Elements, ha programat una eixida especial amb la col·laboració de la Federació d'Associacions de Veïns. L'excursió arrencarà a les 9 del matí de la parada d'autobús situada en front dels Lluïssos i té previst arribar a Benicarló al voltant de les 10 del matí. Una vegada allí, s'ha programat una activitat de quilòmetre zero amb una visita a una cooperativa o finca on els assistents podran conèixer directament el procediment del cultiu de la carxofa. Posteriorment, els participants podran acudir a la demostració gastronòmica i degustació inclosa en el programa de la fira. L'autobús de retorn serà a les 5 des de Benicarló. I fins ací el repàs per aquesta actualitat provincial i local. Una pausa, de seguida ens anem amb aquest espai de tradicions. Avui parlem del recital poètic i musical en honor a Federico García Lorca.
Estàs cansat, et critiquen, tot surt mal, però tens que alçar-te. T'ajudarem. Són molts els que confien en tu i estaran sempre al teu costat. Endavant, Villarreal. Canós Impressors, la millor impressió, sempre al teu costat.
Agricultor, ahora Roundup con más fuerza que nunca y tenemos que contártelo. Roundup, su precio te sorprenderá. Distribuido por Agromaestrat, 964-32-2041. Roundup, su precio te sorprenderá. Distribuido por Agromaestrat.
Dicen que hoy en día con 7 euros no vas a ninguna parte.
¿En serio?
Ahora puedes ir donde tú quieras con un Nissan Micra por solo 7 euros al día, sin pagar entrada y con todo incluido. Seguro a todo riesgo, mantenimiento, vehículo de sustitución. Ven a tu concesionario y sal con un Nissan Micra nuevo financiando con RCI Bank. Nissan Innovation That Excites.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
Las auténticas rebajas están en Canem, lo que estabas esperando. Ven y aprovechate del 2x1 en nuestras prendas adulto y niño en promoción con la misma calidad y servicio de siempre. Elige dos y paga solo una. En rebajas confía en Canem y Canem Kids. La ropa que estás buscando en Nules y Villarreal y en www.canem.es.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, certificado por Grupo Volkswagen. En efecte, Villarreal Centre de Negocis li ofereixen reduir costos i una ubicació en el centre de Villarreal per a desenvolupar el seu projecte. Més informació en www.efectebr.com.
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Ens anem a apropar a una de les propostes culturals del cap de setmana, Lorca 120 anys, recital poètic i musical. Ara ho presentem i repassem. En primer lloc, que parlem amb el regidor de Tradicions, Santi Cortells. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Que avui ve acompanyat per dues de les responsables de que aquest recital siga possible.
Sí, vinc acompanyat d'Anna Maria Archilés Valls, que és la que es posarà a la guitarra, no?, interpretarà les peces, i vinc acompanyat també de Lucía Martínez Molina, que farà una miqueta de jogladora o de trobairits, no? Ja sabem que en la història de la literatura a vegades les dones queden una miqueta de banda, uh-huh. I això no pot ser, i per això així tenim dues dones molt grans que faran aquesta interpretació poètica de Lorca.
Sense més, anem a saludar-les. Lucía, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, molt bon dia.
I Anna, tornem a tindre't per ací.
Hola, sí, en esta ocasió per a honrar la poesia de Lorca.
Veiem, no?, aquesta proposta, en primer lloc, diguem, per a fer el marc, regidor, com sorgís, no?, aquesta proposta i també quina és la implicació del consistori.
Bé, Federico García Lorca, ja sabeu que l'any passat van ser els 120 anys del seu naixement i aleshores dedicat a este fet, doncs es fa este recital poètic, però a banda, per tota la tradició, per a la literatura universal, diria jo, no ja de la literatura del nostre estat, sinó de la literatura universal i la influència que ha tingut fins i tot en la literatura moderna. És un poeta que no li calen presentacions perquè tothom el coneix, no? I que té frases xulíssimes com aquella de «Como no me he preocupado de nacer, no me preocupo de morir», i coses així que deia Lorca, no?, que ens endinsen en tota una manera de veure el món, de veure la poesia també, que crec que és important dur-la a Villarreal. Però a banda és una fusió també, perquè així Anna Maria Archilés es porta la guitarra. L'hem vista moltes vegades amb Pols i Pua, representant peces de Tàrrega, del nostre Tàrrega de Villarreal, perquè és nostre, però al mateix temps barrejar això amb Federico García Lorca, que ve de les Terres de Granada, que he de dir que la meva família materna també havia d'ahir, com moltes famílies de Villarreal, que probablement en un moment donat doncs van abandonar aquelles terres i van vindre així. Jo tinc molta família a Villarreal, de Granada. I com Federico García Lorca és de Granada i Tàrregas de Villarreal, doncs pensàvem que des de la regidoria de tradicions havien de fer costat a una cosa com aquesta.
A més que Lorca, tot i que se li coneix per la escriptura, per la literatura, també va tindre una part de músic, no? Revisant la biografia, i sí que suposem que és important, Lucía.
Sí, sí, Lorca no volia ser poeta, volia ser músic, però clar, la vida li va dur a començar a explotar ese potencial que tenia interior, i efectivament en tan sols 38 anys de la seva existència pues, ens ha deixat una obra tremendament immensa, en tot, poesia, teatre, conferències, cançons, ha tret de tota la part folclòrica, de cançons antigues, les va tornar a refer, i això pues, l'ha implicat moltíssim en tota la seua obra.
Sí. I amb aquest ampli bagatge, com s'ha fet la tria? Crec que són uns 90 minuts de representació. Quina criba o quins criteris s'han seguit per a triar les peces?
Sí, bé, això és un projecte de molts anys, quasi escolar. Estàvem a l'institut, alguns dels que estarem el recital del dissabte, i hi ha un bon professor, un professor que vam tindre, doncs mos va començar a introduir a Lorca. I ell, en la seva sabidoria de com a professor, doncs, va seleccionar ja una part important que nosaltres durant molts anys hem anat doncs, llevant, posant, i això ha sigut, doncs, partint d'aquest primer triatge, ha sigut fàcil, no? Uh-huh. És una de les parts, indudablement, més representativa de tota la seva obra. Comencem per un homenatge a la guitarra, que tenia que ser, i després ve la part del cantejondo, que són la primera part també de la seva poesia, encara que prèviament estaven canciones i poeta, els poesies més juvenils. Després, el romancero gitano, que és la part més coneguda de Lorca, i n'hi ha indudablement després una part en la que apareix tota la seva poesia surrealista, quan ell se'n va a Nova York, l'impacte que li produeix esta nova societat en la nova ciutat, i per últim acabem en la elegia, en el lament per la mort del seu amic poeta i torero Ignacio Sánchez Mejías. I és un poc, quasi que serà, mos han deixat coses? Clar que sí, però teníem que fer una tria, i hem intentat respectar la tria inicial, i pensem que completar-la en les nostres, diguem que més o menys el que hem considerat que podia cridar més l'atenció a la gent i li arribaria més fàcilment a la gent, que se tracta d'això, de transmetre l'obra poètica de Lorca.
I així com entra la música, o quin paper té, Anna?
Sí, mira, la part musical és la que jo me puc encarregar millor, perquè és el que sé, ells saben molt més de Lorca i ho han treballat molt més que jo. Jo he de dir que, bueno, Lorca, jo també vaig treballar a l'institut, sorpreix que siguin casualitats, però inclús recordo que vam fer una obra de teatre que era La casa de Bernard d'Alba, que en aquells moments jo no l'entenia molt, perquè jo digo, assiste sempre vestit de negre, mantenint el dol, i vaig acabar un poc com faria el dissabte, com vaig acabar en l'obra de teatre, i dic, xai, que jo no ficaré la música. Així que va ser una obra de teatre amb part musical. En este cas, així, m'han deixat triar, i tinc que dir pues, que n'hi ha un ventall de molts bons compositors, per supòs, el nostre Tàrrega, ell no el podem deixar mai de costat, estem això, juntant Tàrrega a Lorca, però també tenim com a, un poc com a primícia, tenim l'estrena d'unes peces que s'han composat expressament per a aquest recital. Aquestes peces són d'una dona, això que diem que les dones sempre en la història han estat un poc més amagades, doncs bueno, pareix que la cosa està ja reflotant gràcies a homes que tenen aquest sentiment de dir som tots iguals, per exemple, així tenim a Santi Cortés, no cal ni dir-ho, però com ells ja pareix que ja n'hi ha tota una corrent, no? Que no volem ser més, però sí que volem estar que estiguem tots igual. I esta dona, he de dir que jo vaig contactar en ella, no mos coneixia personalment, però li vaig demanar si mos podia composar unes peces. Ella les ha fetes, la veritat que estan ideals, són precioses, ha fet la part que parlem més de els poemes que parlen sobre la guitarra. I ella em va dir, parlant amb ella ahir, que li vaig dir, bueno, anem d'entrevista demà i tal, i hora de premsa, què podríem dir de tu, Clàudia? I, bueno, me ho va dir en castellà, però em va comentar, diu, pues lo que más me gustaría que dijeras es que para mí ha sido todo un honor poder participar en este recital poético junto a tus compañeros y a ti. Sobre todo, el poder unir mi nombre al nombre de García Lorca. Ella diu que està, bueno, pues, que per a ella és tot un privilegi. Per a nosaltres més, perquè és una senyora que acaba de guanyar dos Grammys latinos en música clàssica. Ja són quatre els que du. I és una compositora, bueno, que la reclamen arreu de tot el món. És més, ara està fora, si arriba a temps el dissabte vindrà, veremos, però de moment està liada en altres històries també. Ella diu que totes igual d'importants com aquesta, que no per ser en Espanya i en un lloc així concret com Vila-real és menys que, per exemple, un Liverpool. Per allà és tot molt important.
Així que sí que s'ha musicalitzat a un dels poemes. No, crec que no és la primera vegada que es fa altres punts del territori, però també així sonarà amb música.
Això és, sí, els primers poemes. Això estem fent com una xicoteta gira, que encara no ha acabat, i ja vam posar aquestes peces d'ella, però també tenim el que comentava a Tàrrega, tenim un músic que li diuen Merlín, que és increïble, és un compositor argentí que també tinc contacte amb ell, i està ell molt emocionat en això, també, bueno, me coneix a través de del CD que amablement m'ha gravat així des de l'Ajuntament de Vila-real, el CD tot de música Tàrrega. Diguem que així n'hi ha tota una connexió entre els rapsodes, la meua música i molts compositors que alguns ja han faltat, com pot ser el mestre Tàrrega, però tenim d'altres que saben del treball que estem fent i ens estan brindant les seues peces.
Que és important, Anna, i també aprofitant, no, que eres una gran coneixedora de Tàrrega, també ara estàs amb la figura de Lorca. Existeix alguna similitud perquè tots dos han estat creatius, un llenguatge musical, altre llenguatge més literari, però n'hi ha sinergies entre els dos?
Pense que sí, això quan més ho escarbarem més en trobaríem. Sobretot la major sinergia és i sa capacitat que tenen d'expressar el que volen dir amb l'art, dona igual que siga ben escritura que siga en música. Jo crec que és gent feta d'una altra pasta i això es veu.
Uh-huh. És important, no? Això veure bona escena, Lucía, i tu seràs una de les veus que estarà amb els poemes, però sou més companys.
Sí, Evelia Beltrán, Susana Claramonte i Joan Carles Simó. I Joan Carles, les quatre vivim a Almassora, Joan Carles no, viu a Palma, a Sóller, i clar, ell també tenim que dependre un poc del seu horari per a que pugui accedir i estar a nosaltres el dissabte, que estarà, clar que sí.
Molt de nervi per pujar. I bueno, tu que has comentat, no? Estaves comentat abans que eres una ferma seguidora de Lorca. Sí.
No, lo imprescindible per a no fer-ho bé, indudablement. Però és molt fàcil llegir a Lorca, molt fàcil llegir-lo i molt fàcil llegir-lo amb la música d'Anna. Així que jo crec que els quatre, quan estem en escena, ens transportem en ella, ella ens ajuda, la seva música, i només tenim que anar llegint o recitant l'obra de Lorca. És fàcil, fàcil.
Així que sempre hi haurà música per baix?
Sí, sempre hi haurà música i a més ells m'han permès, perquè m'ho van dir, jo no sé si això quadra en este recital poètic, però me van insistir que volien que tocara una peça jo soles. I ahir he elegit una peça que crec que és la primera vegada que la tocaré en públic, no l'havia tocada mai. És una fantasia sobre motius de la Traviata de Verdi, per supost d'aquí, del nostre mestre, de Francesc Tàrrega. I això és la que, diguem que fa, en lloc de fer un descans, el que fem és, ells paren, se veuen el seu traguer d'avui, si fa falta.
Ai, bueno, no res més.
No. Avui i que no estigui patejaeta. No farà falta, segur. I mentre, pues, també és estrany, perquè estic jo tocant i estic allà al costat mirant-me, no?
Tinc que dir que Anna és la que més treballa de tots, eh? Perquè Anna no descansa, ella està des del minut primer fins al final. També n'hi ha una nana de Lorca que ella interpreta en la guitarra i Joan Carles canta, que també és digne d'escoltar. I tota la feina la fa la nostra guitarrista. A més, ella no ha dit res de la música d'ella, però acabem en una peça composta per Anna, El Millars. És una peça preciosa que ha col·locat perfectament bé en l'últim poema de la elegia d'Ignacio Sánchez Mejías, que crec que ara anem a interpretar-lo, no, Anna?
És això?
Sí, si vos pareix bé, ara quan acabem l'entrevista ficarem un xicotet recull de la peça.
Ho escoltarem, no? Ja la vam escoltar fa unes setmanes amb Tàrrega, ara també amb Lorca. Ara recordarem també aquestes dates, però què podem dir, no? Per a convidar a la gent a que s'apropi. Algú de ben segur ja coneixerà Lorca i anirà només per això, però el que no ho conega, que diu no mai s'endinsa, no?, en les seues lletres.
Per tant, que si algú no el coneix, que vinga, perquè apenes dura una hora el recital, és super còmode d'escoltar, és entretingut, no és avorrit, perquè la varietat de peces i de poemes i diferència de la seva poesia, pues, agrada molt. Estic segura que els agradarà. Que vinguin, per favor, que vinguin. Val la pena. És un ratet de 7 a 8. Qui té que fer? Què n'hi ha que fer de 7 a 8 un dissabte?
Com crec que... Bueno, no sé si n'hi ha futbol, però si n'hi ha, pues, que, se, que ho dicen.
Claro, futbol n'hi ha moltes setmanes. El recital poètic només és esta.
I també la gràcia, no, d'escoltar, perquè no és el mateix llegir per a un que va un ritme més ràpid que escoltar-ho en veu alta, en les pauses, en els tempos, que això és una altra gràcia.
Tot, és tot, a més, una... xicoteta, escenificació, per tant no és simplement estem assentats i llegint, no, val la pena vindre.
Doncs recordar també, regidor, aquesta actuació, l'horari, bueno, ha comentat Lucía, de 7 a 8, una horeta, però també estreneu un espai, o s'estrena un espai que encara, diguem, està allà ahir perquè és el centenari, però s'ocupa, abans, diguem, de la inauguració oficial.
Sí, és a la Caixa Rural, este 26 de gener, a les 7 de la vesprada, a la sala d'actes, que és un espai, això, que segurament s'utilitzarà molt més en els pròxims mesos, i sobretot sí que volia acabar en un pensament. Sempre diuen que les pedres és segons les col·loquem, no? En una pedra pots fer, o en unes pedres pots fer una presó horrible o una catedral magnífica. I la poesia és la sublimació de la llengua, i per tant és allò més àlgid, més gran, més artístic, més bonic que podem fer en la llengua, no? La poesia. I si a més ho barregem amb la música, i una música que en este cas ens recorda molt a Tàrrega, jo crec que ja no ens podem esperar res millor. Així que vingueu tots este dissabte, esteu convidats, i més que convidades, us anime a que participeu.
Més entrada, crec que gratuïta, no? Fins a completar aforament, suposem.
Sí, gratuïta totalment, i a banda és una manera de conèixer l'Orca de més a prop, que moltes segurament ho haureu donat a l'institut o a la universitat, no? Però això és una altra manera, no? No només llegir-ho per a un examen, com suposa que moltes haureu fet, sinó gaudir-ho, simplement anar a gaudir de la poesia. Així que anim.
Lucía, abans d'escoltar a Anna, és que li has encasquetat el marró de que toque, però podem escoltar a tu recitant algun fragment?
Toca, jo llegiré.
Ah, vale, va.
Anna, jo sempre llis quan ella toca.
Ah, jo me pensava que li havies encasquetat el marró i que tu te n'havies de rosetet.
Estava previst, estava previst. Ah, vale, sí.
Si és aixina, me calle i només queda desitjar-vos que vagi molt bé i que pugueu també obrir, descobrir i que la gent revisite a l'Orca gràcies a aquest espectacle.
Clar que sí, gràcies, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
El poema se diu Alma ausente, és de la elegia a Ignacio Sánchez Mejías i la música és de Ana María Archilés, El Millars. No te conoce el toro ni la higuera, ni caballos ni hormigas de tu casa. No te conoce el niño ni la tarde, porque te has muerto para siempre. No te conoce el lomo de la piedra, ni el raso negro donde te destrozas. No te conoce tu recuerdo mudo, porque te has muerto para siempre. El otoño vendrá con caracolas, uva de niebla y montes agrupados, pero nadie querrá mirar tus ojos, porque te has muerto para siempre. Porque te has muerto para siempre, como todos los muertos de la tierra, como todos los muertos que se olvidan en un montón de perros apagados. No te conoce nadie, no, pero yo te canto. Yo canto para luego tu perfil y tu gracia, la madurez insigne de tu conocimiento, tu apetencia de muerte y el gusto de su boca, la tristeza que tuvo tu valiente alegría. Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace, un andaluz tan claro, tan rico de aventura. Yo canto su elegancia con palabras que gimen y recuerdo una brisa triste por los olivos.
Y ¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
L'alcalde de Villarreal, José Benlloc, te escolta a la 92.2 de la frecuencia modulada. I was scared of pretty girls and starting
conversations. Oh, my friends. Doncs anem amb l'alcalde de la ciutat, amb José Benlloc, que va respondre a les seues preguntes. Alcalde, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs bé, anem amb la primera d'aquestes preguntes. Bueno, Maria Pilar n'ha fet dos. La primera diu, quan plou el barranquet a l'altura del semàfor s'inunda sempre per culpa de l'arena del Jardí de les Dominiques. Què podem fer per a solventar-ho?
Bueno, jo este tema recorde que era un empastre més que ens vam trobar quan vam arribar al govern. M'agradaria recordar-li a la gent que allò era l'hort de les Dominiques, que estava ballat en un muro molt gran. Nosaltres en aquell moment des de l'oposició vam demanar que el muro no se tirara per evitar aquestes coses, que el jardí fora en unes portes d'entrada però que fora un poc més aislat per evitar el soroll també de l'avinguda Pio XII i que poguera ser una zona més de relajació, de poder disfrutar del jardí en un poc més d'aula i tal. Finalment el Partit Popular, antes d'anar-se'n i corrents, no va pagar a les monges, ens ha tocat pagar ara aquests 4,3 milions d'euros més un milió que ens va tocar pagar fa 6 anys, però a més va tirar el muro, se va gastar un dineral en tirar el muro i va fer tot terra. I això és el que recordé jo, que sí que n'hi havia problemes de moltíssima terra que acabava damunt de les aceres i que se perdia, i llavors vam donar l'ordre d'invertir uns diners, poquets que teníem, però ha sigut este govern, i jo recorde perfectament el projecte, que van plantar tot el césped i van millorar tot el jardí per a que la terra no se soltara tant. Me consta en aquests moments que no se solta tant, que no tenim greus problemes en aquest sentit. De totes formes, i que li he dit als serveis públics que ho miren, me diuen que no tenen incidències al respecte en aquests moments, de que se produïsca ningú problema greu en aquesta qüestió. I bueno, solucions sí que m'estan mirant alguna, perquè és veritat que quan camines per allí, ja no per el tema de les inundacions, la terreta que va pues, passant a la cera pot fer esbarar o qualsevol, sí, d'alguna manera. Bueno, n'hi ha 1.000 jardins en Espanya que tenen terra i la gent pues, es disfruta sense ningun tipus de problema, però bueno, sí que en la cera pot ser un poc perillós, i estàvem estudiant alguna solució d'algun líquid ecològic que se puga tirar per a compactar un poquet la terra, o inclús el fer un xicote brancalet, algo que bueno, ho vam desestimar en un moment determinat perquè mos agrada que la gent entre per a on crega convenient, és a dir, que puga entrar perfectament per el césped, aixafar-lo, no mos preocupa això, és més la idea que jo tenia d'aquest jardí que se poguera utilitzar per part dels estudiants que van a la BUC, allí està la seu de la Universitat Jaume I, inclús per assentar-se i llegir o que ho fera el que creguera convenient. En aquesta filosofia se va lluitar molt per a que no entraren gossos, en les pancartes que se van ficar allí, en la càmera que n'hi ha instal·lada que vigila el jardí. I per tant, bueno, pues ho van desestimar perquè no pogueres tropeçar ningú, no? Ja li dic, jo li demanaria a Maria Pilar que almenys que sí que existís això, jo ho veu en el moment en què se produïsca, quan hi ha plogudes o qualsevol cosa, que avise al telèfon de l'Ajuntament, a la policia, que puguem fer un parte al respecte d'això, perquè me diuen que en aquests moments no es costa aquesta dificultat.
Doncs és Maria Pilar també la que ens va plantejar una altra pregunta, la il·luminació del barranquet, que diu que és escassa i que de nit li dona por circular per allí.
Bueno, jo crec que esta és una percepció que Maria Pilar té, perquè és veritat que l'any passat vam tindre molts problemes, que ja els hem explicat en este programa en diverses ocasions la dificultat que vam tindre en la nova llei de contractes per adjudicar el contracte de poda, i l'any passat no se van podar pràcticament els arbres, molt tard molts d'ells, i evidentment tapaven moltíssim moltes faroles que n'hi havien. A mi me diuen dels serveis públics que una vegada feta la poda enguany, que ja està tot el barranquet podat, s'ha notat moltíssim i n'hi ha molta més llum, que està dins dels marges que s'estableixen en la normativa per a no produir la contaminació lumínica que no podem permetir o que ens autoritza la llei, però de totes formes ja li he dit al regidor que torni a mirar-ho bé, que facin alguna inspecció de nit i que facin una visita, i si veuen que en algun punt concret, i m'agradaria que especificara Maria Pilar on ho veu més complicat, però si n'hi haguera algun punt concret que nosaltres detectem, des de luego podrem ficar alguna farola de acera, de carrers, sense ningun tipus de problema, ne tenim en el pati, i alguna vegada que altra reforcem, no?
Molt bé. Doncs continuem amb Paco. Diu, van a quitar la pintura del carril bici que està al lado de la acequia?
No, mire, evidentment no m'agrada el més mínim, és un empastre més des que va fer el govern anterior, però com tants que n'hi ha, que ens ha tocat gestionar cada dia, alguns d'ells, governar és marcar prioritats, els ingressos i els gastos són limitats, tenir més diners per a el que creiem que, pues, que podem invertir i que tenim que fer, i evidentment en aquests moments algo que va costar 500.000 euros de pintar al Partit Popular, que va ser tot allò de la ruta de l'Auia i la famosa que va crear d'una punta a l'altra, sí. I 500.000 euros, mig milió d'euros tirats ahí, que evidentment arrencar això en aquests moments en un paviment que no està tan malament i que n'hi ha molts més llocs en els que tenim dificultats en aquests moments, per exemple els camins rurals, que ja hem començat esta setmana en Santa Cecília i en la AP7, tot el vial de servei, en la maquinària, conforme vaig comprometre, i que anem poquet a poquet millorant, doncs n'hi ha moltes més necessitats com per a gastar-nos un diner a l'ara arrencant tot això, generant mil molèsties. Doncs si el dia de demà tenim recursos i podem canviar el paviment, quan estiga pitjor s'arrencarà, però com no genera perill ni tenim ninguna queixa d'esbarar ni etcètera, doncs el tema estètic, jo ja he dit en mil ocasions que quan hi ha altres prioritats no me paren. La qüestió estètica és un empastre dels altres, com tantíssims que tenim que arreglar, i intentem prioritzar la inversió en arreglar els empastres que poden generar dificultat de la seguretat o problemes d'oportunitats en el futur que puguem perdre per els empastres que han fet el Partit Popular, però quan és un tema estètic i no genera més problemes, doncs evidentment en aquests moments no és una prioritat.
Més preguntes que preocupen a la ciutadania. Maria Balaguer diu: estoy harta de la pasarela de la estación de tren, ¿qué piensan hacer?
Pues yo le diría a María que yo estoy tan farta com ella, tan fart com ella, perquè evidentment és normal que estiga farta. Me consta, jo tinc familiars inclús que necessiten el tren algunes vegades i que van a València i tornen, algú d'ells té vèrtigo, no pot agarrar els ascensors, té que pujar l'escala. Això és un empastre, això és una barbaritat estèticament, des del punt de vista d'esta estació que és l'entrada a Villarreal, no? Que tenim que treballar per a dignificar-la. És un dels projectes que tenim pendents, que me fan molta il·lusió, que si els veïns i veïnes confien en mi, no? En les properes eleccions, anem a m'emprendre. I vull aclarir de nou, això és un empastre més del Partit Popular de Villarreal, conjuntament en el de Madrid, que va acordar en vez d'un pas subterrani este empastre de passarel·la plena de ferros, i que això no existís en cap lloc d'Espanya en la majoria, i que pues, així ens ha tocat menjar-nos aquest empastre que va fer el govern anterior. I ara pues, tinc que dir-los que del 2011, quan vaig entrar a governar i va entrar este govern del canvi, hasta 2019 va governar el senyor Rajoy, el Partit Popular.
Sí.
El tema de la passarel·la i l'estació de tren no és una competència local, jo no puc entrar ahí. És a dir, no puc entrar lo més mínim des de l'Ajuntament, és d'Adif, és del Ministeri, és del Govern d'Espanya. El senyor Rajoy no en va fer una, li vam reclamar en mil ocasions que llevaren aquesta passarel·la i ferem el pas subterrani, vam inclús estar dispostos, i així no li ho vaig transmetre en el seu moment al director general d'Adif, Emilio Biol, el regidor i jo, que vam anar a Madrid diverses vegades al director general d'Adif del senyor Rajoy, del Partit Popular, que estàvem dispostos inclús a portar part de lo que fera falta per fer el pas subterrani i eliminar la passarel·la per a fer-la més accessible en diners locals, en recursos del propi poble, i no ens van fer ningú cas. No? En aquests moments du 6 mesos en el govern, Pedro Sánchez és del meu partit, se li ha reclamat també, se li han fet mocions al plenari, se li està exigint contínuament a la subdelegada del govern, quan va vindre així a la presentació, a la seva presentació a la ciutat de Villarreal, quan va prendre possessió Solima, se li va dir, és una de les prioritats d'una la comissaria de la Policia Nacional, la rotonda de l'accés per Castelló, a Villarreal, etc. I a dia d'avui pues, ja saben quina situació tenim, no? A 4 mesos i pico de les eleccions, els partits només se miren a l'ombligo dels seus interessos electorals, i el president del govern té uns pressupostos que són molt bons per a la província de Castelló, i en la qual tal volta en les partides generalistes de reforma que n'hi ha per a Adif, que s'han incrementat en guany d'una manera considerable, podríem lluitar i aconseguir que el govern modificara crèdit i poguera actuar ahí, perquè és el que se m'ha dit, però aquests pressupostos estan ahí paralitzats perquè ni el Partit Popular ni Ciudadanos vol ajudar-li, ni tampoc els catalans, ni ningú a Pedro Sánchez, i té els pressupostos molt bons per a este país, uns pressupostos molt socials, molt més inversors, que l'altre dia dieu tots els mitjans de comunicació que multipliquen per 2 les inversions a esta província històricament, sin embargo ahí estan damunt de la taula pues, bloquejant. És un missatge també molt interessant per als veïns i veïnes d'este poble, per a que vegin el que se produeix quan hi ha tants partits, tanta dificultat per a arribar arribar a acuerdos en tots i quan al final creiem que hi ha llibertat de votar a qui mos dona la gana i a veure què passa i tal i qual, després se traduís en estabilitat i en millora per als veïns i les veïnes, i això no és veritat. L'estabilitat dona la possibilitat de tirar projectes endavant, i ara ho estem vivint en aquest pressupost, que al no poder tirar endavant, doncs Espanya està perdent moltíssimes oportunitats.
Doncs a Lola el que li preocupa és el mercat central. Diu, què es pot fer per a potenciar-lo? Està desangelat.
Bueno, el mercat central té moltes dificultats, no? Per a una ciutat com esta, en el que tenim que tindre en compte que la zona centro la tenim molt despoblada de gent. La gent jove especialment ha optat per anar a viure a les afores, és un tema que estem estudiant i treballant, perquè evidentment hi ha un element que abans no era necessari en les cases i que ara és imprescindible, que és el cotxe. El cotxe, quan has de carregar els xiquets, has de ficar les cadiretes, que antes no s'exigien, ara sí, tot això du a que és molt més còmode tindre un piso que entres per un garatge, accedisses directament a un ascensor, puges tal. Per tant, les cases d'ací del centre no tenen normalment cotxeres, generen per tant molta menys qualitat de vida en aquest sentit a les famílies noves, en nous reptes i en noves maneres de viure, i això ens està produint un problema, i el mercat, la gent va normalment a grans superfícies a comprar, que estan a les afores de la ciutat, o s'han anat instal·lant a les afores, com la gent pot veure, estaven antes dins i se n'estan anant a les afores, perquè això és la dinàmica de vida que estem en aquests moments sofrint, i algo tindrem que fer, evidentment. L'Ajuntament a soles no pot fer mesures, però les hem de fer, no? Nosaltres hem fet moltíssimes coses en el mercat central, moltíssimes, des del tema de la ludoteca, fins al tema d'activitats de show cooking en l'associació gastronòmica, en la gent de la Valem, contínuament estem en activitats, estem en promoció de les nostres campanyes de comunicació, invertim per a animar al mercat central. Bueno, ara estem modificant l'aplica per a que les parades que n'hi ha buides, que s'han quedat desertes ja en diverses ocasions, perquè no interessen, no n'hi ha interès per part de ningú, se puguen dedicar a activitats que tal volta no són les que normalment estem acostumbrats, però anem a fer algo diferent, més innovador, i a obrir un poc la mà. En aquest tema s'està treballant en economia. Al mateix temps que n'hi ha una placeta que vam recuperar gràcies a la demolició de Sant Justos Gaig, que és la placeta que ha existit allà en l'església, que dignifica i fica en valor un vic tan important com l'església major, que té unes vistes xulíssimes, que hem anat millorant ese pàrquing i les obres que vam fer, un pàrquing rotatiu que també el vam fer a posta, que només se pugui estar una hora per a que el mercat també tinguera vida, i així i tot, doncs no acaba de despegar adequadament. Bueno, tenim algunes idees, però necessitem diners per això, per a millorar aquesta plaça de l'església, que després ve una pregunta al respecte d'aquest tema, m'ha comentat vostè i ho comentaré, però evidentment doncs anem a veure si en aquesta iniciativa de que les parades puguen dedicar-se a altres activitats que no són tan habituals, lo de tota la vida, fruteria, carnisseria, pescaderia, sinó algo diferent, o pa i frutos secos, algo diferent, innovador en altre tipus de productes, inclús l'element este de la cafeteria que pots agarrar els productes i que te'ls cuinen allí, no sé, anem a veure quines idees estem dispostos a escoltar, qualsevol iniciativa que se pugui produir, evidentment, però és un tema pues, realment prou delicat. També li dic que hem pres la decisió de fer unes obres de millora o de rehabilitació de la part dels juzgats antiga que mos queda allí, sí, que està tancat, però que volem dur ahí tot el que és la part administrativa d'economia de l'Ajuntament. Això dura allí molts funcionaris i molta activitat de gent que entrarà allà i serà, i jo crec que també serà un element de promoció i d'atracció i del dia a dia per a poder atraure mercat i clients a aquest sector, no? Jo crec que tenim per lo menos un xicotet plan que pront el explicarem, el que passa que ahí també li tinc que dir que tenim certa discrepància en l'equip de govern entre Compromís i nosaltres, que governem junts, en el sentit de que nosaltres pues, no vem tan prioritari en aquests moments fer un mercat nou enorme en totes les parades i tal, i ell sí que és un tema que sempre han apostat per aquesta qüestió, i també m'agradaria veure els programes electorals, cada un el que planteja en el futur, nosaltres direm el que veiem, i crec que pues, tenim que anar incluint iniciatives per intentar potenciar-lo, però el tema és més greu que el propi mercat central. Jo crec que n'hi ha que fer un pla de repoblació i de dignificació i d'atracció de la zona centre de Vilareal per a que la gent visca, no?
És diferent. Doncs bé, com explicava, ara després sí que li plantegen una altra pregunta, però abans sí que m'agradaria comentar-li que Juan li pregunta que per què han pujat el preu del pàrquing, que abans era més accessible per a la butxaca.
Bueno, anem a veure, el tema dels pàrquings és una ruïna en tota Espanya. L'exemple és el pàrquing del Pío XII que va construir també el Partit Popular i que ens va deixar com una perla d'empastre més, d'aquestes que n'hem solucionat moltíssimes, no? Però queda moltíssims empastres per arreglar. Ho deia l'altre dia en una entrevista, no? És un dels motius que m'ha animat a tornar-me a presentar a les eleccions, la quantitat d'empastres en els que he estat treballant, en els que tinc coneixement, en els que hem pegat passos, en els que estem lluitant, no dormint dia a dia per arreglar-los, per a que no ens generen en problemes en el present i en el futur, i per desgràcia encara n'hi ha moltíssims d'ells després de 7 anys, alguns d'ells inclús que es coneixem ara, o sigui, que venen ara després de tants anys, i altres que hem lluitat moltíssim i no s'han pogut solucionar, no? Fixes vostè el del Pío XII, no? Que estem encara en juzgats, estem en juí, en l'empresa que ho va construir i tal, vam tindre que tornar els diners de les places als propietaris, bueno, un empastre perquè aquell estudi de mercat estava mal fet, allò, després se va col·locar la biblioteca dalt, que això va generar un problema en la construcció que va durar sobre costos. Pues estos empastres que va fer l'equip de govern anterior del Partit Popular, que ahí estan, ja li dic, que encara estem en esa boga lluitant dins del procés, i duc 7 anys i jo vull guanyar este tema, no? I vull finalment obrir-lo, per això tinc il·lusió en continuar i acabar estos empastres que se van deixar i que se convertisquen en oportunitats per a la ciutat, ara que sí que la biblioteca universitària té vida, té activitat i possiblement alguna solució li podríem trobar al tema del pàrquing, no? Bueno, jo li diria que entre tots aquests empastres, pues, este pàrquing de la plaça Major tampoc vaig a parar-me de com se va construir i què se va fer. No tenim ni una plaça de l'Ajuntament, és una vergonya, no? Que un equip de govern li cedisca el subsol de la plaça Major del poble a una empresa perquè l'explote durant una barbaritat d'anys, que tinga que pagar un dineral com ha tingut que pagar després en els sobres d'aquest empastre de plaça Major, i que damunt l'Ajuntament no tinga ni una plaça d'ells. Nosaltres no tenim places nostres i estan baix del nostre edifici, no? De Cala Vila. Però això se va fer en els anys anteriors. Damunt tenim que estar pagant-li les places que ocupa la policia o els cotxes oficials quan venen, etc. Tenim que estar pagant-li al pàrquing. O sigui, este és l'empastre que ens van deixar també de la mala gestió del Partit Popular. Però és veritat que tot això va ser una locura i se va fer molt malament, i per tant l'empresa Lubasa, que és la que ho duia abans, Vexa, ho va cedir, ho va vendre a una altra mercantil, a APK2, que ho hauran vist en els lletreros, sí. Té dret, d'acord amb la normativa i tal, a fer-ho, i immediatament l'única manera que va tindre i se va quedar el pàrquing en la condició entre els dos, entre l'empresa anterior i l'actual, de pujar un poc el preu perquè allò era antirentable i l'empresa estava a punt de, pues, de tancar, no? Nosaltres estem estudiant el tema si podem actuar. S'hem citat a una reunió, evidentment, perquè ja els hem mostrat la nostra disconformitat, i me consta que en breu el regidor Emilio Biol els informarà de les gestions que estem fent, perquè van fer molt d'esforç en l'altra empresa per aconseguir uns preus que eren únics en Espanya, i en aquests moments, sí, evidentment, no estem d'acord en aquesta puja que s'ha fet, i anem a intentar treballar en la medida que puguem aconseguir-ho. Ara bé, podem apretar hasta on podem apretar, perquè l'empast és tan gordo que el que no podem tampoc permetre és que arribi un moment que ninguna empresa li interessa, que se queda això abandonat i no puguem, com en 1000 ajuntaments n'hi ha, ni siquiera utilitzar-lo, perquè l'Ajuntament de Vila-real directament, en gestió directa, això no ho pot gestionar, no? Tindrien que rescatar la concessió de l'empastre que ens van deixar, pagar una millonà a l'empresa que s'ho va quedar, i damunt després ficar funcionaris perquè estiguen ahí baix atenent o màquines electròniques, el manteniment, la llum, tot això i tal. És inviable, això és un empastre més que ens han deixat. Lamente molt que els veïns i veïnes tinguin que pagar un preu major ara. Anem a lluitar per intentar baixar-lo, o buscarem fórmules de subvencionar-lo, o veurem a veure com ho podem fer, però també estem descontents d'aquests preus.
Doncs bé, ara sí, anem a parlar del que comentàvem abans, no? Antònia diu, no se podria traure més partit de la plaça Colom, ara que tenim una bona placeta peatonal, no li donem l'ús que mereix.
Bueno, me senyisco un poquet a la contestació que li havia dit abans a Pilar. Clar que sí, és a dir, se va fer en esa filosofia, però hem tingut anys molt difícils econòmicament. L'any passat hem tingut que pagar 9 milions d'euros de empastres del PP, torne a dir-ho, les Dominiques, el Jardí Jaume I, el parc del José Soriano, encara està pendent, moltíssimes coses que estan ahí utilitzant-se i que aquells governs no pagaven, o sigui, feien i no pagaven a ningú, no? Ens deixaven damunt deudes en els bancs brutals que tenien que estar pagant, i damunt és que no pagaven els propietaris, i els bancs tenien que pagar cada mes des del dia que vam entrar perquè ells sostenen els contractes ben tancaets, però sin embargo els propietaris, per poder cobrar aquest ajuntament, han tingut que anar als juzgats, guanyamos les sentències, i això dura molts anys, i finalment, pues, estan obtenint el seu resultat. Vull dir en això que tot el que hem fet ho hem fet amb molta prudència, perquè poquet. Era important tirar l'antic edifici dels juzgats i guanyar aquest espai. Sí. És un espai d'oportunitats cap al futur, per descomptat. Però no m'he estirat la mànega més que el braç, i si no tenim per a altres coses, pues anem en cuidar en el que fiquem allí i en quins diners ens gastem. De moment hem ficat en valor moltíssim la Iglesia Major. Però ara, pues sí, tenim uns projectes, com l'he dit abans, que cara a les eleccions cada partit dirà el que planteja. A mi no me fa gràcia en aquests moments, ho dic ben clar, el projecte del nou del nou mercat, del nou mercat central, un edifici nou entre el que suposaria fer un pàrquing molt més gran i baix, en el riesgo per la Iglesia Major, en les obres que ja van patir així en la plaça Major, etc. Jo no estic massa convençut de moment, no? En tots els datos que tinc damunt de la taula, i crec que sí que n'hi ha que fer un projectet de redinamització d'això. I aquesta placeta ara ja està, l'hem construïda, i és una molt bona oportunitat en les obres que hem fet del pàrquing de millorar-lo de baix, en tot el reasfaltat de davant de la iglesia que van fer i millorar la il·luminació. En breve comencem les obres en Doctor Font per a la semipeatonalització, etcètera, etcètera. Crec que sí que podem millorar prou i sa plaça i l'espai, però a lo millor dic, en unes casetes de fusta, boniquetes, tipo el Mercat de Ruzafa o el de Sant Miguel en Madrid, no fa falta que totes les paradetes estiguen dins del propi mercat. Pot la plaça Colón convertir-se en algunes paraetes, igual que fiquem les fires de Nadal, etcètera, però fijes, tenim un clima molt bo per estar al carrer, excepte en l'hivern que fa més fred, etc. I a lo millor ahí col·locant 6 o 7 paraetes d'aquestes artificials, diguem, de fusta o algo en altres materials que estem inclús investigant i treballant en l'Escola de Disseny de València, que van fer alguna proposta a ells en un conveni que teníem, en un treball que van fer d'estudi. Bueno, que n'hi ha idees molt interessants i que per descomptat que compartís que en Antònia que se podrien fer coses, però que entenga, com sempre dic, no? Que la il·lusió i els projectes són tants els que tenim, i per això també tinc tanta il·lusió de continuar governant, perquè moltes coses les tenim molt avançades i estudiades, però ens falten els diners per a ficar-les en marxa, un poc d'espenta o acabar de gestionar-les, i no vull que se frustre, no? I que molts dels projectes que estan ahí, i entre ells està també una millora de tota aquesta plaça Colón, però sempre dins d'aquest plan de revitalització, de repoblació de la zona centre de Vila-real.
Doncs anem amb Maria José Gómez, que diu: estaria bé que des de l'Ajuntament se potenciaren més activitats per a bebès. Als que tenim fills ens toca anar a altres pobles.
Pues mira, és un tema que m'acaben de plantejar per primera vegada. Duc 7 anys i mig de l'alcaldia i no havia tingut mai ninguna proposta ni ninguna queixa al respecte del tema dels bebès. Me consta i sé que n'hi ha algunes activitats especialment adreçades a les mamàs, en els bebès, en el tema del Servei Municipal d'Esports, de les activitats que fem, els pequeyoguis o les activitats aquàtiques de 6 a 36 mesos. O sigui, sí, tenim activitats per als bebès dins de l'Escola Municipal de Natació a partir dels 3 anys. I bueno, també sé que la regidora d'Igualtat i Família, Rosario Royo, a través de la col·laboració i en aquesta aliança en la societat civil i les entitats del nostre poble, com és Més que Llet, també ha fet algunes activitats per als propis bebès, però estic dispost a escoltar a Maria José Gómez i la regidora Rosario Royo quan li he dit el que havíeu plantejat, el que se'ns estava plantejant. M'ha dit que està encantat d'escoltar alguna iniciativa i alguna activitat com a regidora de família d'Ises, que diu Maria José que se'n va a tres pobles a fer, perquè jo no sé quines són, de veritat, és a dir, li ho dic en, però li ho dic, no li ho dic, li ho dic en total bona voluntat d'intentar escoltar, perquè bueno, jo tinc evidentment bebès també en la meva família, en els nebots i tal, i sé que aquestes activitats esportives i tot això sí que s'han fet, però no me costa que n'hi hagi cap altra que pugui ser un exemple, que ojalà, no? I si n'hi ha i està, o alguna iniciativa nova, innovadora, que pugui dir de les nostres idees, jo li demano a Maria José Gómez que demane cita per a Rosario Royo, que ja la tindrà perfectament, que vos doni el telèfon o el que siga, i li cridarem, perquè ens interessaria saber a veure què se fa per ahir, no? Perquè realment és una de les preguntes que m'ha impactat un poquet des de la perspectiva de que no conec si n'hi ha moltes més activitats que se poden fer en els bebès.
Molt bé, ho apuntem, així que estiga atenta. Marta Benedito diu: la cera d'enfront de l'escola Bisbe Pont no està feta i més d'una persona major ha tropeçat i ha caigut, perquè no la fan?
Bueno, este és un tema que he explicat en diverses ocasions, que té la mateixa explicació que, per exemple, el tema de solars i aquestes coses. És a dir, mire, així n'hi ha una sèrie de qüestions que legalment no podem pagar entre tots, del bolsillo de tots, dels diners de tots, el que li correspon fer als propietaris privats.
Yeah.
És a dir, igual que quan una casa està en unes condicions de ruïna, que després crec que la pròxima pregunta va per ahí, no? I evidentment, parla sí. de les valles i tal. Igual que quan una casa està en, diguem, en desperfectes en la fatxa, qui té que arreglar aquesta casa perquè és la seva propietat i és seua, i si la ven, els diners se s'endú ell, no s'endú més de més, és a dir, és una propietat privada, no? Per tant, igual que ell té l'obligació de deixar-la en les condicions adequades, no podem pagar-lo entre tots, perquè si forem molt àgils a l'hora de pagar-lo entre tots, doncs entonces ningú arreglaria res, que m'ho pague l'Ajuntament, no? És a dir, això no ho podem fer. Què és el que podem fer, evidentment, quan hi ha casos en els quals els propietaris no fan cas? Nosaltres iniciem l'expedient, es fiquem multes, es requerim. Però el problema que hem tingut tots aquests anys ha sigut que moltes d'aquestes cases, torno a insistir, en este cas de lo que estem parlant és d'una cera, moltes d'aquestes coses han quedat empastrades fruit de la crisi,
sí.
És a dir, a qui li corresponia fer la cera de davant del Bisbe Pont? Al propietari del solar que toca aquesta cera.
Sí.
Les ceres se fan pagant els propietaris que urbanitzen, i així n'està la normativa en Villarreal, val? Aquesta normativa l'hem intentat canviar. Hi ha una possibilitat en la llei que ens ve a dir que podem pagar en diners de tots la cera, perquè se considera que és algo que la utilitzem tots, és veritat, és un tema un poc diferent a les cases, i que després, quan ens demanen llicència per construir ahí, es passen més costos de lo que nosaltres havíem fet. Però tenim que adelantar-lo, i en la situació de dificultats econòmiques que tenim en aquests moments, que les he explicat mil vegades, etcètera, no estem sobrats per adelantar diners de coses que tindrien que pagar els propietaris privats. Bueno, i aquest tema de les ceres, estem intentant canviar, com li dic, la normativa. Ho tenim parat 5 anys en el Departament d'Intervenció, una modificació que vam intentar fer. Tenim problemes tècnics al respecte, perquè la intervenció, conforme estem econòmicament, diu que no és una prioritat adelantar-hi els diners i tal.
Yeah.
Llavors, si són casos en què se pot generar molt, molt de riesgo, molt, molt de riesgo per la salut, per la vida de les persones, etc., ho motivem en un expedient d'urgència, com anem a fer ara en un cas, i entonces ho adelantem. En el risc que tenim també, i li ho vull dir a Marta, que anem molt en cuidau sempre, perquè moltes vegades aquestes finques, ara menys, perquè cada vegada hi ha més, tenen propietaris, sabem de qui són, ja s'han adjudicat en alguns procediments judicials per embargos i per coses que han hagut, o perquè s'han comprat ara per part de grups inversors, o ja són propietats privades que la gent ja sabem qui són, però hem tingut uns anys, especialment és que jo he viscut quan a Zubi l'estaven desmantelant, sí. quan Circonio estava en problemes econòmics, quan Frita era tot una xatarra, no? I quan tindrà la gent i tal, en el que aquestes finques estaven totes en líos judicials, de concursos d'acreedors, de tal, i ningú mos agarrava les cartes quan es requeríem. Entonces, lo único que han conseguido fent tot és llevar diners de tres puestos que ens fan molta falta per la neteja d'escolatges, pels jardins, pels deports, pels carmes rurals, per tantes coses, i després no ho haguem cobrat en la vida, no? Entonces, tenim que anar molt en cuidado en estos expedients. Jo sí que els convido a la gent, a Marta, que quan algun cas siga molt, molt perillós, i evidentment nosaltres possiblement no l'advertim i el puguen advertir, pues que m'ho trasladen a través de serveis públics, diem-nos la perillositat, etc. No? Però intentem fer, no?, estudi d'aquelles coses que són més immediates i més urgents.
Bueno, jo crec que vostè ha contestat a la pregunta següent. De totes formes, la plantegem igual. David Pérez diu: hay muchas calles con vallas rojas que dificultan el paso de los peatones. ¿No le pueden exigir a los culpables de los desperfectos que lo arreglen lo más rápido posible?
Pues per descomptat, que no dude, David, que quan veu una valla es perquè
aquí no hay playa. Disculpeu, reprenem amb l'última de les preguntes que li llançàvem a l'alcalde de la ciutat, que la feia David en aquest cas.
Pérez diu, hay muchas calles con vallas rojas que dificultan el paso de los peatones. ¿No le pueden exigir a los culpables de los desperfectos que lo arreglen lo más rápido posible?
Pues per descomptat, que no dude, David, que quan veu una valla és perquè hi ha un expedient obert. Si no, no estaria la valla de l'Ajuntament. És a dir, quan la valla està és perquè nosaltres li hem obert un expedient en el que estem requerint-li, li estem obligant, estem inclús sancionant, que ho sàpia. Quin és el problema? El que li he explicat abans. És a dir, moltes vegades no trobem interlocutors, no ens agarren les cartes, o finalment és que tirar a l'única solució que tens és la de pagar en diners de l'Ajuntament, fer l'execució subsidiària, ho podem contractar nosaltres, ho fem en casa d'un altre i li podem reclamar els diners. Val? Tornem a lo mateix. Moltes cases, i així encara se produeix en el tema de les cases, que és on hi veu les valles, en cas de produir un problema més greu, que és quan la reparació que n'hi ha que fer en la fachada és antieconòmica. És a dir, quan estem davant d'una casa que encara que ens gastem uns diners de l'Ajuntament, val, i li reparem tota la fachada perquè no n'hi hagi ningú risc, està en ruïna per dins, està en un tremendo problema. Ens gastaríem els diners nosaltres i ens ha passat, en algun cas ho he intentat. Després li hem intentat demanar els diners i ens diu que això no ho haguem hagut de fer perquè finalment és ruïna, n'hi ha que tirar-la. I se defenen abogats i ens té 5 anys pegant voltes i no podem cobrar. Fiques el que estem vivint. Jo sí que li tinc que dir que evidentment ens queixem els alcaldes d'aquestes circumstàncies perquè a mi no me fa ninguna gràcia veure el poble ple de valles, i ses valles les han tingut que ficar funcionaris municipals, i ses valles són de l'Ajuntament de Villarreal, les valles tenen costes també, valen diners, i tenim que estar col·locant-les i tal, molestant a tots els veïns, i llavors li hem demanat a la Generalitat que mos ajude a solucionar este drama, perquè se mos toreja molt per part dels propietaris privats, vale? I tenen molts drets. I bueno, és veritat que la nova llei d'urbanisme que se va aprovar la setmana passada, ho vaig comentar en el tema de solars, també ens ajuda en el tema de les cases a poder inclús en aquests casos expropiar per la meitat del valor catastral i coses així quan no se complisca en les condicions que se té que complir de seguretat i de salubritat. Això evidentment jo crec que va anar molt bé. Ara quan es comencem a ficar en marxa els expedients, quan algú se veja que no fer cas li suposa que l'Ajuntament de Villarreal se pot quedar-se a casa per una quinta part de lo que val, possiblement mos menejarem, perquè és l'únic que entenem, parlant clar. Sí. I igual en els solars, quan estiguen bruts i aquestes coses, que igual en les cases, i si algú ja, pues això inclús li dona igual, pues preferís gastar més diners no arreglant-ho, sinó expropiant-li-ho, quedant-m'ho pel poble, i després fent un aparcament, una zona verda xicoteta, una, el que siga, pel poble, val? O si fa falta una casa o una vivenda social, si la podem millorar i rehabilitar. En aquesta línia és en la que anem a treballar, però a partir de la setmana passada, la llei d'urbanisme nova que s'ha aprovat en el Parlament, que ja duiem 3 anys en líos en aquesta llei, que ha canviat 100 artículos de l'antiga llei d'urbanisme, n'hi ha molts punts que ens permetessin treballar en aquest tema, i també me fa molta il·lusió perquè és un tema que jo com a diputat autonòmic l'altra legislatura vaig treballar molt, no vam poder arribar a acord en el PP perquè ja se va liar tot el credo de les eleccions i tal, i durant tota aquesta legislatura hem intentat fer un esforç molt gran el nou govern d'aprovar-la i finalment aixitar antes de que s'acabe la legislatura, per tant encara no la podem aplicar, que ara no ni s'ha publicat, crec, que està ben a punt de publicar-la, que sàpien que des de luego tinc molta il·lusió i que van a canviar molt les coses, si tot va bé, a partir del mes de maig, si continues sent alcalde, perquè tinc previst moltes coses per ficar en marxa que acabarem amb molts problemes d'estos.
Doncs bé, alcalde, moltíssimes gràcies per haver respost a totes aquestes preguntes.
Moltíssimes gràcies a vostès i especialment als veïns i veïnes que se preocupen per el seu poble i que no mos les transmitissin, i bueno, jo intento contestar-les sempre en la major humilitat possible, treballem dia a dia amb molt d'esforç i fem sempre el que podem o el que sabem, no?
¿Por qué te atreves a imponerme tu moral?
2:04, temps ja per a l'actualitat esportiva amb el nostre company Javi Mata. Ens retrobem demà a partir de les 12:05. Que passen una molt bona vesprada. Adeu.
Que te guste tanto ver sufrir. demás. El que dirán,
¿de qué me culpas?
¿Quién te has creído que eres tú para insultar y denunciar?
¿De qué me culpas tú?
Insinuaciones que no pienso permitir, sin compasión y que arranco de raíz, porque es de ley. Ni se te pase por la mente que esto acaba así. Es tu opinión, no es la verdad, y no tengo la culpa yo.